Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. El jutge de l'Audiència Nacional, José Luis Calama, ordena investigar les filtracions en el cas Plus Ultra, identificar els seus responsables, donada, diu, la gravetat dels fets i el seu potencial d'encaix en tipus penals de revelació d'actuacions reservades. El jutge ha pres aquesta decisió després de la filtració de la declaració de l'expresident Zapatero davant l'audiència, així com el contingut de les seves agendes personals. El jutge afirma que adoptarà noves mesures per garantir el secret extern, atès que les que s'han fet fins ara han estat insuficients. I encara a l'àmbit judicial, una jutgessa de Badalona ha donat la raó a la família de la Mina, que dijous 18 de juny va tornar a ocupar el pis on l'havien desallotjat aquell mateix dia. El consorci de la Mina, que és propietària dels blocs de la Rambla i pretén recuperar-los per rellotjar famílies de l'edifici Venus, va demanar un nou desallotjament urgent. Tot i els antecedents del cas, la jutgessa ho ha denegat de manera taxativa. Primer, perquè diu que res fa pensar que el reallotjament de Venus sigui imminent i, per tant, no hi ha motius d'urgència. I segon, perquè entén que la mesura no seria proporcionada, la família afectada és vulnerable i l'Ajuntament de Sant Adrià de Besòs no li ha ofert una alternativa raonable. El creixement de l'economia catalana és cada cop més equilibrat i afavoreix més el conjunt de la població, tot i que no arriba a tothom per igual. Aquesta és una de les principals conclusions de la memòria de les cambres de comerç que s'ha presentat avui i que reclama per primer cop actuacions precisament urgents per resoldre el problema de l'habitatge. Carme Poveda és la directora de la memòria.
La conclusió és que l'economia catalana el 2025 presenta un balanç positiu perquè creix el seu PIB per càpita i a la vegada aquest creixement és més equilibrat perquè no s'ha basat únicament en un creixement de l'ocupació sinó que també ha augmentat la productivitat.
Tallades per obres les línies 9 i 10 del metro de Barcelona entre la Sagrera i 11 de setembre. El tall durarà fins al 30 d'agost pels treballs al Macropol de la Sagrera. Per cobrir el tram afectat s'ha posat en marxa un servei alternatiu d'autobusos. És una segona fase que serà entre el 31 d'agost i el 6 de setembre. Aquest tall de servei s'ampliarà fins a l'estació del Bon Pastor. I cultura amb nom propi, Àngels Bunyalons, que es posa a la pell d'Oscar Wilde del retrat de Dorian Gray, amb el suport d'un quintet de corda i un cor de tres actors a l'escenari. L'obra musical es presenta al Teatre Romea a partir del dia 30 de juny i aquesta és una de les propostes que s'inclouen enguany dins el Festival Grec.
Notícies en xarxa. Radiofònic més marítim de Catalunya.
Molt bona tarda a tothom. Passen 3 minuts de les 4 de la tarda d'aquest dimarts 23 de juny del 2026. Ho tenim tot preparat com cada dia de dilluns a divendres de 4 a 6 de la tarda aquí a Arran de Mar. Començarem com és habitual fent un repàs de totes les notícies de la nostra costa catalana. La primera aturada la farem a l'Escala. Baixarem fins al Delta de l'Ebre, passarem per Vilanova i la Geltrú, Arenys de Mar i acabarem a Tarragona. Després ens endinsarem amb els nostres reportatges i les nostres entrevistes. Coneixerem de primera mà un pla de restauració d'hàbitats marins. Començarem a celebrar ja les festes de Sant Pere. Descobrirem com és el mar, com un espai cultural. Parlarem d'aquesta onada de calor que estem vivint, que en principi s'acaba, però les temperatures tampoc és que baixin gaire. I acabarem el programa d'avui descobrint encara més coses de les tortugues. Estarem aquí fins les 6 de la tarda a Arran de Mar. Però abans de tot això, el que volem fer és saludar el nostre equip, saludar a totes les persones que cada dia fan possible aquest programa, que cada dia fan possible que el vaixell de Arran de Mar surti a port i arribi a bon port. I comencem per la nostra cap tècnica, Sílvia García. Molt bona tarda, com estàs?
Bona tarda, molt bé. Saps que quan has dit tortugues, jo he pensat ninja. Sense voler, no. Jo dic, sabrem més coses de les tortugues ninja?
No, tortugues careta, ja que les nostres, com cada no? any... nidifiquen.
I que boniques són. Que petites.
I s'ha d'anar en compte si veiem ous, no tocar-los, no, no fer res. Si no, veiem no, no, les tortugues, res. Tampoc tocar-les, ni tampoc fer absolutament res.
Avisar, això sí.
Avisar
sí, perquè
vinguin... Trucar al 112 i avisar.
Exacte, dir, mira, 112, estic a tal platja, sisplau, que hi ha un munt de tortuguetes per aquí, que han vingut a passar l'estiu i no sé què fer-ne amb elles. Doncs això, 112, eh? Per si de cas.
Ah, exacte. Per tant,
això... I avisa, no és traïdor.
Nosaltres ho expliquem, però a veure si se'ns fa cas.
Per cert, saps que s'han recollit un munt de tones de les platges d'aquest només nit de Sant Joan?
Sí.
Anava a dir una cosa així, en plan que sigui com a grans mesos... No, no, una nit només, eh?
No m'estranya.
Què ens està passant?
Que som uns guarros. Vinga, anem a saludar la Cel Prieto des de RadioDelta.cat. Cel, molt bona tarda, com estàs?
Hola, molt bona tarda, companyes. Bé, Marina, la veritat, este matí he tingut una sensació rara que suposo que tots hem tingut i em pensava que estàvem a dilluns. La veritat, jo estava de que, bueno, era començament de setmana, però la bona notícia és que estem a dijous i quedem els divendres. Vull dir que més contenta no puc estar, Marina.
Mm-hmm. Jo porto una setmana que estic poc productiva així en general, o sigui que... Ànims.
És que és la calor, sí. Això, Marina.
Sí, sí, és horrorós, és horrorós. Anem a saludar en Sergi Corraldis, de Ràdio L'Escala. Sergi, molt bona tarda, com estàs?
Molt bona tarda, prop de bé, i diríem de productiu a la força, perquè hem de ser-hi i hem de fer cosetes malgrat la calorada aquesta i tot el que fas, tot el que hi ha pel voltant. Tu, què us anava a dir? Primer de tot, del que dèieu, onada de calor, sí, gran part del territori malament, bueno, ja en marxa una miqueta, diuen, però cap aquí l'Empordà pràcticament comença ara, des d'ahir fins dissabte tindrem segurament els dies més càlids de tot l'episodi, ja saps, allò del món al revés.
Doncs ànims, perquè a Tarragona ho vam tenir la nit de Sant Joan i va ser horrorós. De fet, quan pujava a casa, a certes hores de la matinada, a una farmàcia d'aquestes que marquen temperatura, marcava 30 graus i eren certes hores de la matinada. O sigui que...
Va fer molta calor, va fer molta calor aquella nit.
I anem a saludar l'Oriol Leo des de Ràdio Arenys. Oriol, molt bona tarda, com estàs?
Molt bona tarda. Bé, jo, igual que la Cel, eh? La setmana dels dos dilluns és aquesta, eh? Avui és completament com si ho fos, però bé, és veritat, és dijous, per tant, això ja torna a pintar a cap de setmana, estiu, per tant, bé, aquí calor al Maresme també en tenim, eh? També en tenim molta, però ens passa airet, jo trobo que ens passa airet. Mira, estic content en aquest sentit que sí, és una onada de calor molt grossa, però si et passa aire, respires una mica, et poses la gombreta, passa aire... Bé, no sé, l'altre dia pensava, mira, si totes les onades de calor d'aquest estiu, gairebé que te les compro, eh? Perquè passa aire i s'està bé.
Doncs et deu passar aire, tu, perquè en altres poc aire ens passava en aquests dies. Vinga, va, deixem les onades de calor, anem a començar el programa d'avui. També hi ha la Carla Lanuza des de Canal Blau Ràdio i qui us parla des de Tarragona Ràdio, Marina Pérez Got.
Actualitat.
Comencem el nostre repàs informatiu per la Costa Brava explicant que Esquerra Republicana de Catalunya a l'Escala reclama al govern que aquest estiu obri les dutxes de les platges, Sergi.
Doncs sí, perquè només funcionen els rentapeus aquest estiu a les platges de l'Escala. El govern ha optat per inhabilitar les dutxes com a mesura de reduir el consum d'aigua i inclús ha retirat les instal·lacions del litoral de Sant Martí d'Empúries. Una decisió que no comparteix, en aquest cas, el grup de l'oposició d'Esquerra Republicana de Catalunya. Escoltem a Frederic Guirado.
Mancances com el tema de les platges, que no tenim dutxes. Ja ha passat la sequera. No hem de ser més papistes que el papa. O sigui, ara... tot arreu estan obrint dutxes, sisplau, obrim les dutxes, la gent es queixa.
Sant Pere Pescador, el Port de la Selva, Cadaqués o Portbou són alguns dels municipis de la comarca que enguany han optat per no habilitar les dutxes a les plages, mentre que Castelló d'Empúries, Roses i Torroella de Montgrí ha seguit l'exemple de l'Escala i només disposen de rentapeus. La resta de localitats, en canvi, sí que tindran el servei en marxa, tindran les dutxes enceses. Davant d'aquest context, Esquerra ha afegit que si es detecta un mal ús de les dutxes a l'Escala, l'opció que s'hauria de contemplar és la regulació i no la supressió. Ha posat com a exemple reduir la pressió de l'aigua o efectuar un pagament simbòlic per evitar el malbaratament. Entre els serveis d'estiu a millorar, el partit ha reiterat la manca d'aparcament o el problema amb la cobertura del mòbil als diferents punts del municipi. També ha posat sobre la taula el transport turístic del carrilet, que més enllà de qualificar-lo com deficient, ha explicat que genera molèsties pels fums que emet en indrets pròxims a terrasses de restauració.
El Ministeri per la Transició Ecològica dona llum verd a la declaració d'impacte ambiental del PlemCat.
Segons notícies aparegudes a diferents mitjans de comunicació i fonts de l'Institut de Recerca en l'Energia de Catalunya, el PlemCat fa un pas de gegant per veure la llum. El Ministeri per la Transició Ecològica ha decidit aprovar la declaració d'impacte ambiental que feia 2 anys que estava encallada i així donar un impuls gairebé definitiu a la instal·lació del Parc Eòlic Maria Experimental al Golf de Roses. A partir de que el Ministeri conformi aquesta validació, haurà de ser l'Institut de Recerca de l'Energia de Catalunya qui n'assumeixi el desenvolupament. Per tant, el PlemCat encara li espera un camí prou llarg fins que els 3 molins d'uns 260 metres d'alçada i situats a 20 quilòmetres de la costa comencin a enviar dades. El govern apunta que es tracta d'una operació estratègica que passa per impulsar la col·laboració público-privada, en aquest cas amb una empresa catalana especialitzada en l'aprofitament de l'energia eòlica en l'àmbit marí. Escoltem Sílvia Paneque, la portaveu de la Generalitat.
La declaració d'impacte ambiental era l'últim pas que faltava per començar la licitació d'aquesta plataforma experimental, que recordo són 3 aerogeneradors de 3 tecnologies diferents, 3 empreses diferents, algunes són UTES, i efectivament l'empresa, la X-Wing, està vinculada amb un d'aquests projectes, no en solitari, però sí vinculada amb un d'aquests projectes.
El PlemCat és un projecte impulsat per la Generalitat de Catalunya i que en bona part depèn també de l'aprovació dels pressupostos, que encara estan en negociacions. Aquest parc experimental ha de posar les bases científiques perquè en un futur diferents empreses energètiques puguin optar a la instal·lació d'un parc eòlic marí, segons marca l'àrea de la Leva 1.
Baixem ara fins al Delta de l'Ebre. Torna a la festa del Mar de la Ràpita per descobrir la badia d'Alt d'un caiac cel.
Així és, Marina.
Sembla que no. Ara.
Aquí, apropar les activitats nàutiques a la ciutadania i donar a conèixer l'entorn natural de la badia. Este és el propòsit de la Festa del Mar de la Ràpita, que arriba este proper 28 de juny. Durant la jornada se farà una sortida en caiac que arribarà fins a les Muscleres per conèixer de prop aquest espai i l'activitat que s'hi desenvolupa. Escoltem a Helena, que era el regidor de la Ràpita, i a Joan Barberà, president de l'estació nàutica La Ràpita Delta de l'Ebre.
A un lloc emblemàtic per a tots els ràpitencs i ràpitenques com és la cabanya. A les 10 i mig es farà la trobada, a les 11 se provarà ja l'aigua i els diferents artefactes sense motor que després ens explicaran, i a partir de les 12 i mig un vermut musical organitzat per vermut ràpitenc. Per tant, continuem en les iniciatives per a fomentar els esports nàutics i apropar-los a la ciutadania.
La col·laboració se n'aprofita del seu territori, no? No aquella idea de... Sí que crec que la idea radical és tinc un hotel, lo tanco aquí, vaig a una pulsereta i no visito la població, sinó ara tot el contrari. Fer que la població conegui i aprofita els seus recursos naturals, en aquest cas els recursos naturals turístics, que aquí a la Ràpita els tenim d'una forma magnífica.
Una iniciativa que s'alinea amb les noves estratègies de desenvolupament turístic impulsades per l'Agència Catalana de Turisme, que busquen una major implicació dels residents en l'activitat turística del territori. L'activitat està organitzada conjuntament per l'Ajuntament, l'Estació Nàutica, la Ràpita Delta de l'Ebre i la Cabanya. La inscripció es pot realitzar a través del web www.enlarapita.com.
L'Ajuntament de l'Ametlla de Mar ha tornat a adjudicar l'empresa Alte Esport, el servei de salvament i socorrisme de les principals platges del municipi per la temporada d'estiu. L'empresa assumirà per segon any consecutiu la vigilància i l'assistència als banyistes de les platges de l'Alguer, Pixavaques, Calafort, Sant Jordi i Calafató.
El dispositiu estarà operatiu entre l'1 de juliol i el 31 d'agost, coincidint amb els mesos de màxima afluència turística. Un equip de 13 socorristes titulats vetllarà per la seguretat dels usuaris en horari d'11 a 6 de la tarda. La renovació de l'adjudicació per un import de 114.000 euros dona continuïtat al model implantat l'any passat després que Alte Esport rellevés Creu Roja en la prestació d'un servei que es considera essencial durant la temporada estival. L'empresa ja disposa d'experiència en la gestió de serveis de salvament i socorrisme en diversos municipis del litoral tarragoní. Segons el regidor de Medi Ambient, Antonio Espuny, l'objectiu és garantir la seguretat dels banyistes i oferir una cobertura adequada a les platges que registren una afluència més elevada durant els mesos d'estiu.
Sí, l'Ajuntament hi ha adjudicat este servei. Vam fer el concurs per l'import s'ha de fer, se van presentar, que recordar, unes tres empreses, i se li ha adjudicat a la mateixa empresa de l'any passat per pràcticament el mateix import que teníem o que ens va cobrar l'any passat. Per tant, totes les platges més concorregudes del nostre poble estaran un altre any vigilades i controlades per personal de salvament, i per tant també donem un punt més de qualitat a les nostres cales, a part d'aquest punt de seguretat de cara al visitant, que se sap d'alguna manera vigilat, entre cometes, i controlat en cas d'hi ha algun tipus d'incidència, d'accident o de perill pels banyistes.
A més de les tasques de vigilància i intervenció, el servei també inclou una embarcació de salvament, l'atenció de la cadira amfíbia, accions preventives i informatives dirigides als usuaris de les platges en relació amb l'estat de la mar i les normes de seguretat a les zones de bany, especialment en períodes de màxima ocupació.
Aturada ara a les costes del Garraf. La revetlla de Sant Joan al Garraf ha estat en termes generals una revetlla tranquil·la segons les diades que disposen fins ara. Molta afluència de persones a la façana marítima de Sitges i Vilanova i dispositius per garantir la seguretat. Carla.
Un incendi al parc de Can Robert de Sitges al voltant de les 5 de la tarda, el dia de la revetlla, i que va afectar 50 metres quadrats, va ser un dels fets més destacats, tot i que el foc es va extingir ràpidament. També a la zona de platja de Riba-Roges a Vilanova, a tocar del Xiringuito Ibiza, es va produir un petit incendi que va afectar vegetació, possiblement a causa de material pirotècnic. En matèria de trànsit, els controls preventius d'alcoholèmia efectuats durant la nit i la matinada han acabat amb 5 denúncies administratives per conduir sota els efectes de l'alcohol a Vilanova i una denúncia penal a Sitges. A hores d'ara no consta cap agressió ni incidència relacionada amb violències masclistes o LGTBI-fòbiques. La tarda de revetlla del barri de Vilanova, en el marc de la seva festa major, va rebre, com és tradició, la Flama del Canigó. Una flama que voluntaris escampen per diferents punts del país per celebrar la festivitat de Sant Joan.
Malgrat l'actual situació del corriol Camanegre, Vilanova està sent enguany una zona de gran biodiversitat i sobretot del valor ornitològic. Tan sols a la platja de Ribes Roges s'han detectat 85 espècies d'ocells, segons les plataformes de Ciència Ciutadana.
Destaca sobretot la diversitat d'espècies que han nidificat a la desembocadura del torrent de la Pastera, incloses algunes de poc habituals, com una parella de camallargues. En aquest punt s'hi concentren diversos esforços municipals per mantenir la qualitat de l'aigua, però tal i com reflexa l'acumulació de deixalles, cal encara molta responsabilitat i respecte per part del conjunt de la societat. Ho explica Yolanda Sánchez, regidora d'Emergència Climàtica i Medi Ambient a Vilanova.
La Riera, des de fa anys, hi ha tot un treball d'intervenció, bàsicament perquè hi hagi una recirculació de l'aigua, perquè mantingui doncs, les espècies, i és a dir, la natura es regenera i es millora a base d'acumulació, i per tant ja estem consolidant aquests espais, i per això veiem emergir doncs, una quantitat més de biodiversitat animal i d'aus que tenim.
Des de l'Ajuntament de Vilanova recorden a la ciutadania la necessitat de complir amb les normatives de protecció del medi ambient establertes a les platges per tal de garantir la seguretat i la salut del litoral, i destaquen la importància de les mesures de conscienciació. En aquesta línia, a partir d'aquest estiu, tots els accessos a la sorra comptaran amb panells informatius que complementen els ja instal·lats en temporades anteriors.
Per nosaltres és molt important doncs, fer pedagogia i explicar a la ciutadania, sobretot d'aquesta recuperació dels espais que en diem blaus, que són a tocar del mar i que hem recuperat des de la platja del Far, a Ribarroges, fins a la platja Llarga. No? Tenim aquests indicadors, aquests panells, hem instal·lat on poden veure des de la fauna, la flora, els elements allò que hem restaurat.
Els panells estan repartits per les tres platges principals de la façana marítima: Ribarroges, La Farola i la platja de la República.
Anem cap a les costes del Maresme. Laura Molina, regatista del Club Nàutic d'Arenys, ha quedat tercera de la general al Campionat de Catalunya d'Ilka 6, que s'ha disputat durant dos caps de setmana a la Badia de Roses, a la Costa Brava Oriol.
Exacte, Marina, es tracta d'un podi molt important tant per ella personalment com per a l'entitat, ja que la noia encara competeix en Ilka 4, la categoria inferior de vela més petita, i en aquest campionat ha estat el Club Nàutic d'Arenys qui l'ha animat a fer el pas i navegar en Ilka 6, al considerar que ja està preparada per intentar-ho. Mònica Zona és la directora esportiva del Nàutic.
Una esportista jove que també va fer podi aquí al Campionat de Catalunya d'Ilka 4 i l'ha fet també en Ilka 6, o sigui, amb la vela petita i amb la vela gran ha estat entre el podi de les dos de la categoria femenina, i crec que demostra que, bueno, que l'entrenament que està fent intensiu, perquè més enllà de les hores d'aigua, Laura està fent una transformació física important, treballant molt al gimnàs i també altres aspectes que són importants, sempre parlem de la preparació, i també està treballant molt amb ajuda emocional, i jo crec que els resultats estan sortint.
En aquest campionat hi ha participat també Marc Avara, regatista del Nàutic d'Arenys, que recentment s'ha proclamat campió de Catalunya en Ilka 4. Igual que Laura Molina, també ha fet la prova de roses en Ilka 6. En aquest cas ha acabat segon de la categoria Sots 17 i vuitè a la classificació absoluta. Un resultat que Mònica Azón també considera un èxit.
Top 10, que diuen ells quan estan a nivell català, i per mi és un resultat molt, molt bo, perquè són tots dos esportistes són esportistes que encara els hi queda una temporada com a mínim a Ilka 4, amb la categoria més petita que Ilka 6, i vam anar allà perquè, bueno, per mi era un bon entrenament per ells i els hi ha servit, i a més doncs, amb molt bons resultats. No sol ser l'habitual fer la doble temporada, que se sol dir, no?, navegar amb les dues categories, però sí que és veritat que era un bon acabament. Crec que serà el seu futur, serà l'Ilka 6, i els hi ha anat bé competir en un campionat de Catalunya i era, pues, bueno, relativament a prop. Sí que és veritat que estava a Roses, però logísticament ens ho podíem combinar, i crec que era una bona experiència per als esportistes.
D'aquesta manera es tanca el curs competitiu per al Club Nàutic d'Arenys. Aquest estiu serà Lucas Garrido qui competirà al Campionat Europeu d'Optimista a Polònia a finals de juliol.
Arenys de Mar farà un tractament contra la cendrosa a 573 plàtans del municipi. L'actual aquesta nit i matinada, i des de l'Ajuntament es recomana tancar els balcons i les finestres, evitar deixar animals i roba estesa i no apropar-se a la zona d'aplicació durant el procés del tractament.
Sí, la malgura, la cendrosa o huiri de la vinya és un fong que afecta els plataners d'aquí del municipi. Per tractar-la s'aplica una tècnica fitosanitària sobre més de 570 arbres, Arenys, i que anirà a càrrec de l'empresa Endoteràpia Vegetal, i es farà entre les 10 d'aquesta nit i les 3 aproximadament de la matinada. L'actuació es dividirà en dues zones, de 10 a 1, al passeig del Cargol, camí de Can Quintana, l'edifici del Xifrer, i als carrers de l'Olivar, professor Castelló i Oterif. Després, a la segona zona, serà a partir ja de la 1, serà la Riera Bisbe Pol, la Riera Parafita, el Passeig Xifrer, la plaça Lloberes i la plaça Mare Paula. A part, també es realitzarà un tractament per fer front a la plaga del tigre del plàtan. En aquest cas s'aplicarà mitjançant la tècnica de l'endoteràpia vegetal.
Acabem el nostre repàs informatiu a la Costa Daurada explicant que hi haurà relleu històric a la Confraria de Pescadors de Tarragona. Després de 22 anys, al capdavant de l'entitat, Esteve Ortiz, fins ara president, ha deixat el seu càrrec. El fins ara vicepresident, Jaume Sanz, n'ha agafat les regnes per, com ara, presidir en funcions. Hi haurà eleccions al setembre i la seva voluntat és presentar-se. Tot plegat en un context ben complicat per la pesca tarragonina. El sector del peix, les restriccions impulsades per la Unió Europea, el que s'afegeix a l'increment de preus dels carburants o els greus problemes de relleu generacional que pateixen. De fet, l'arrossegament acaba de perdre una barca. El propietari l'ha venut i ara feinejarà per aigües andaluses. L'arrossegament està de veda actualment, però tornarà a la mar l'1 de juliol després de 2 mesos d'aturada i ho farà amb l'esperança d'assolir un bon nivell de captures. Tot plegat en un context ben complicat per la pesca tarragonina. El president en funcions de la Confraria de Pescadors de Tarragona, Jaume Sanz, ha explicat que el sector travessa moments molt complicats. Diu que el que més preocupa és la manca de relleu perquè afirma que la gent no vol anar a la mar perquè no hi ha perspectives de futur.
Però vaja, jo crec que la problemàtica no són els dies. Els dies, cada dia són menys gent i arribarà un dia que no quedarà ningú. De la manera que anem. Aquest any a Tarragona ja n'han perdut una altra de barca. Una barca emblemàtica de Tarragona se n'ha anat. L'han comprat a Andalusia. Vull dir, cada dia són menys. I no hi ha gent per anar a la mar. I no vol vindre la gent a la mar, però clar, si tu saps que no tens dies per anar a la mar. Si que és quan anem, se guanyem la vida. Lluitant molt. Però clar, si no tens una perspectiva de futur, la gent no ve.
Sanz és president en funcions des d'aquesta setmana. Esteve Ortiz ho ha deixat després de més de 2 dècades al capdavant. I les festes de Sant Pere arriben al barri mariner de Tarragona, al Serrallo, amb un programa farcit de música, foc i molta devoció per rendir homenatge al seu patró. 4 dies de gresca que s'allargaran fins al dilluns 29 de juny. El pregoner d'enguany serà el president de l'Autoritat Portuària de Tarragona, Santiago Castellà. El Serrallo arrenca les festes majors de Sant Pere aquest divendres amb un esmorzar popular on no faltarà la cuina més típica del barri mariner, els arrossejats, el suquet de peix o el romesco. Dissabte serà un dia complet ple d'activitats matinals variades, la Diada Castellera a la tarda i la proclamació del pregó a càrrec de Santiago Castellà. A la nit, la gresca continuarà amb la revetlla popular a ritme de l'orquestra La Catalana i el Correfoc. Ara volem saber quin temps farà la nostra mar. Ens ho explica en Luismi Pérez. Molt bona tarda.
Bona tarda, una situació molt tranquil·la. Una altra vegada a les properes hores, sense grans corrents de vent ni d'aigua, en el cas de la costa, per bé que sí que s'haurà de tenir en compte una mica el vent de marinada de sud, que es reforçarà a la Costa Brava al llarg d'aquesta tarda, també la tarda i el vespre del divendres, aquests vents una mica més consolidats, sobretot més cap a l'interior, més ja terra endins, no pas tant a la costa, on els vents en general seran febles. Durant les immediates hores també dominarà més aviat el vent del sud, xaloc, a la Costa Daurada i barcelonina, marejol en general, per tant ja diem, no tindrem una mar gaire alterada ni grans corrents de mar de fons. Sí, a la Costa Brava en alguns moments, bàsicament durant el divendres, també amb unes temperatures elevades, tardes, la d'avui i la de demà, de ple estiu, molta xafogó nocturna, per tant, clàssica situació d'estiu, en aquest cas, amb una mar més aviat tranquil·la. N'estem pendents a la xarxa.
És una gota. Podem desvelar tots els secrets de l'oceà. Descobreix-los de dilluns a divendres de 4 a 6 a Arran de Mar.
Que t'estigui bonic, que t'estimin i estimis somriure amb les galtes i no pensis més en mi. Que t'agradin uns altres petons, que t'espertis de nit i estiguis abraçada per la sort, l'amor del món. Li he escrit 20 cançons i qui sap si en faré més. Que visqui feliç, sisplau, mai he demanat res. Si va ser preciós estimar-se, també ho hauria de ser deixar-se anar de la mà. Si l'amor sap transformar-se, que visqui en les mil formes que li vulguem donar. em fa mal, però menys penso en tu, però molt menys sóc del temps que m'ha portat la calma. Si va ser preciós estimar-se, també ho hauria de ser deixar-se anar de la mà.
Tant de bo que t'estigui bonic, t'arriguem molt al veure'ns i fer-te abraçades. Quan ho vulguis, sóc aquí. Vull enganxar-me i el teu proper disc i sentir-te cantar amb les teves germanes, celebrar que som amics. Que no et falti amor i que els mals et siguin lleus, i si ens ve de gust poder cantar a dues veus. Si va ser preciós estimar-se, també ho hauria de ser deixar-se anar de la mà. Si l'amor sap transformar-se, que visqui en les mil formes que li vulguem donar. I em fa mal, però menys penso en tu, però molt menys sóc del temps que m'ha portat la calma. Si va ser preciós estimar-se, també ho hauria de ser deixar-se anar de la mà.
Vull veure't complir tots els somnis i totes les pel·lis que et queden per fer. Que et cuidis com cuides els altres, sisplau, que ta mare sempre estigui bé, i el Guillem també. Si va ser preciós estimar-se, també ho hauria de ser deixar-se anar de la mà. Si l'amor sap transformar-se, que visqui en les mil formes que li vulguem donar. I em fa mal, però menys penso en tu, però molt menys sóc del temps que m'ha portat la calma. Si va ser preciós estimar-se, també ho hauria de ser deixar-se anar de la mà.
Les profunditats de l'actualitat.
I ara fa just una setmana la Generalitat de Catalunya donava a conèixer les línies principals del nou pla de restauració dels hàbitats marins. Avui en volem aprofundir a la Randa Mar i veure com s'aplicarà tot plegat, Sergi.
Doncs justament per conèixer més detalls de tot plegat tenim aquí amb nosaltres en Sergi Racero. Ell és el cap de Servei de Protecció i Conservació del Medi Marí. Sergi, bona tarda i ben trobat aquí a la Randa Mar.
Sí, hola, bon dia.
Aviam, primer de tot, com a carta de presentació, com definiries aquest nou pla de restauració d'hàbitats marins?
Doncs mira, aquest pla és un pla que és pioner a l'estat espanyol i que s'avança una mica de la normativa europea de protecció de la natura i de restauració dels ambients dels ecosistemes. És un pla que el que busca és, a partir de la informació cartogràfica que hem realitzat els últims anys, que s'ha fet un esforç de la Generalitat de tenir identificat doncs, la distribució dels hàbitats marins de Catalunya, doncs ara el que correspon és veure quin estat de conservació es troben alguns dels hàbitats més essencials per proveir de serveis ecosistèmics a la ciutadania i doncs, mirar doncs, de restaurar en aquell cas doncs, els que estiguin en estat més degradats.
Us heu fixat concretament en 3 o 4 hàbitats, no? Quins són i per què aquesta tria en quant a actuació?
Doncs, ens hem centrat principalment en 3 hàbitats que es consideren hàbitats d'interès per la pesca, per la normativa comunitària, estatal i catalana, que són els hàbitats de rodolits, garbissars que se'n diuen, també doncs, els hàbitats de fanerògames marines, que és possible en oceànica i altres espècies de fanerògames, i també els hàbitats de coral·ligen. A aquests 3 s'afegeix un tercer hàbitat que també consideren que té un paper estructurant dintre dels ecosistemes marins, que són els boscos de macroalgues. Llavors, tots aquests 4 tipus d'hàbitats són, com diem, doncs, hàbitats estructurants, hàbitats que venen a ser com els boscos del mar, on realment doncs, fan que hi hagi doncs, tota la biodiversitat, que alberguin doncs, espècies, donen refugi i tenen un paper ecològic essencial doncs, per moltes espècies marines.
són hàbitats que especialment havien patit molta degradació o que podríem dir que estan especialment tocats?
Doncs són hàbitats que tenen la seva fragilitat. Alguns d'ells han patit impactes antròpics, no? Com puguin ser, sobretot, per exemple, en el passat, les fanorames marines havien patit moltes pressions. Avui dia també encara hi ha un cert problema de fondeig, no? D'embarcacions, per exemple, que les afecten. Altres també, hàbitats sensibles a la freqüentació, al trepig, també han pogut tenir factors de degradació importants, però després també tenim altres factors que són més de contorn, no? Més difícils d'actuar, com poden ser els lligats al canvi global, canvi climàtic, etc.
Uh-huh. I, clar, podria preguntar si vosaltres considereu que suposo que aquesta actuació és perquè creieu que molts d'ells hi arribem a temps, que serà una actuació profitosa i segurament un canvi de paradigma respecte al que s'havia fet fins ara.
Bueno, d'entrada hi ha una primera raó, i és que hi ha un mandat legal, uh-huh. És que el 2030 hem de tenir un 20% dels ecosistemes degradats s'han d'haver restaurat, i del 2050 hauran de ser el 100% dels ecosistemes degradats. Per tant, hi ha una primera qüestió, que és una qüestió legal, no? de que tots els estats membres de la Unió Europea han de fer aquest esforç per recuperar tots els hàbitats degradats en aquest termini. Però més enllà d'això, evidentment, considerem que és, sé que hi ha un marge d'actuació en molts casos, que bona part de les mesures que s'han d'implementar tenen a veure no tant amb afavorir els hàbitats, que els hàbitats recuperin mitjançant actuacions actives, sinó que també hi ha molta feina a fer a l'hora d'eliminar certes pressions sobre aquests hàbitats perquè de manera natural es puguin recuperar. I per tant, sí, hi ha marge d'acció, però s'ha d'actuar quan abans millor.
Llegíem aquests dies, i algun expert ens comentava d'això, no?, que hi ha una restauració activa i una restauració passiva. En què consistiria?
Sí, és una mica el que es comentava fa una estona, no? Quan parlem de restauració passiva, totes aquestes accions que tenen a veure a eliminar aquestes pressions, no? Moltes d'elles s'aconsegueixen a través d'informar la ciutadania de quins són els comportaments que cal tenir a mar. Moltes vegades hi ha desconeixement, que potser determinades roques, plantes, no s'han de tocar o s'han d'intentar no accedir-hi, no? O no tocar-les, no? I amb unes senzilles accions d'eliminar pressions, i amb unes feines de divulgació n'hi hauria prou. Senzillament deixar que l'habitat es recuperi per si sol a base de treure els impactes, no? En canvi, hi ha altres mesures que poden tenir a veure quan aquestes mesures d'eliminació de pressions no són suficients. Doncs és possible que haguem d'ajudar d'alguna manera aquests hàbitats es recuperin allà on han desaparegut o on estan molt deteriorats, no? I en aquest cas podrien fer arribar, per exemple, en boscos de macroalgues s'ha treballat en fer replantacions d'algunes espècies, uh-huh. I en determinades també s'han restaurat colònies de gorgònies, no? Allà on per acció mecànica d'algun tipus s'han arrencat algunes colònies.
Anem a parlar una mica de timings. Crec que hem començat ja les tasques prèvies una mica d'avançadilla, si m'ho permets dir així. En certes zones de Blanes, si no vaig errat, que ja s'hi està treballant.
Sí, de fet s'està treballant ja a tota la costa catalana, uh-huh. amb diferents tipologies d'ambients. Hi ha equips especialitzats en cada un d'aquests ecosistemes que treballen allà on aquests ecosistemes estan presents. Es fan a tota Catalunya i llavors sí que s'estan fent els primers mostrejos, van començar fa unes setmanes i acabaran a finals d'estiu. L'any que ve, el 2027, tornarem a fer una segona campanya de mostreig que acabarà de completar les dades aquestes. Totes aquestes dades, a més s'afegeixen a tots els mostrejos científics que les diferents unitats de la Generalitat, però també els equips de recerca de Catalunya, doncs han pogut realitzar en els últims anys, per tant que serveixen per completar també tota la informació disponible sobre l'estat de conservació d'aquests hàbitats. A més d'això, doncs, no sé si volies també una mica de planning, no? De la resta de projectes. A més de totes les tasques de mostreig, aquest any el que s'està mirant de tancar doncs és un llistat d'indicadors sobre quins són els l'estat per poder avaluar l'estat dels ecosistemes en funció de les diferents tipologies d'ecosistema i també dels llocs on hi són presents, no? Perquè ens entenguem, no és el mateix una pradera, l'estat de conservació que pot assolir una pradera de Posidònia en un lloc protegit i on no hi ha molta freqüentació, que aquest mateix hàbitat en una zona on pel que sigui doncs hi ha més pressions, no? L'òptim d'aquest hàbitat en aquesta zona tampoc podem aspirar al mateix òptim, no? I per tant, doncs ara és moment també de definir quins han de ser doncs aquests indicadors i aquests òptims. Llavors, entre el 2020, entre aquest any i l'any que ve, doncs acabarem de fer aquests mostrejos i llavors es farà doncs una diagnosi sobre l'estat dels ecosistemes i el seu estat de conservació. Després també començarem l'any que ve a analitzar tots els factors de pressió que tenen aquests hàbitats, és a dir, per què estan en l'estat de conservació que estan, i a partir d'aquí, doncs el 2028 és quan ja es treballarà més amb les mesures de gestió que creiem que s'han de prioritzar. Uh-huh. Per cada hàbitat, en quines zones haurien de ser prioritaris i quin tipus de mesures en cada cas.
Les veieu factibles, aquestes dates, aquests horitzons que ha marcat Europa en aquest cas, o sigui, d'arribar-hi i arribar-hi bé amb els percentatges que heu posat sobre la taula?
Creiem que sí, que aquest pla serà una bona contribució al que serà el Pla Nacional de Restauració Ecològica en la seva part marina. I creiem que ajudarà molt a assolir els compromisos que té doncs l'estat espanyol al final amb la Unió Europea, no? Que és la idea és que tota la informació que estem generant doncs ens interpel·li una mica a tota la ciutadania i a les administracions públiques a Catalunya, és a dir, que realment ens serveixi a nosaltres per tenir una millor relació amb aquests ecosistemes, però també que ens serveixi doncs a l'estat espanyol doncs per poder fer aquests plans nacionals i per tant doncs que sigui una referència per la resta d'espais que s'hauran d'abordar doncs en aquests plans.
Hem parlat molt del projecte, de les dates, dels timings, de com anirà tot plegat, però qui ha implicat en el projecte? A part de la Generalitat, universitats, centres de recerca, suposo.
Doncs mira, per part de la Generalitat estem totes les unitats de gestió, que fem coses, que fem gestió marina, tant la Direcció General de Polítiques Ambientals, l'Agència Catalana de l'Aigua, el Servei del Litoral, que porta tota la part més de gestió de costes, i nosaltres mateixos, que som la Direcció General de Política Marítima i Pesca Sostenible, i que portem tota la part més de gestió pròpia i de lideratge del projecte. A més, doncs, per part dels òrgans científics doncs, també estan representats tots els centres de recerca que treballen en aquestes matèries, el CSIC, no? El CEAP de Blanes i l'Institut de Ciències del Mar, també hi ha la Universitat de Barcelona i també la Universitat de Girona. Tots són científics que formen part d'un grup de recerca que es diu RESMED, i que fa molts anys que treballen amb aquestes qüestions de restauració de manera coordinada.
I el ser un pla general, també estatal i europeu, suposo que està en contacte, no?, amb altres zones, Terrània, com fins i tot potser de l'Atlàntic, que també estan duent aquests projectes de restauració. Com és una mica aquest treball en xarxa?
Exacte, sí. Bueno, la gràcia és que justament doncs, al comptar amb aquest suport científic d'excel·lència, ja sap, doncs, ja formen part d'unes xarxes internacionals on també cooperen doncs, a nivell internacional, de manera bueno, segurament doncs, el primer referent doncs, són altres companys, col·legues del Mediterrani, que, perquè també tenim doncs, referències d'hàbitats i d'entorns similars amb les mateixes problemàtiques, però també doncs, altres llocs d'Europa o del món doncs, on també doncs, els nostres investigadors, els que cooperen amb nosaltres, també treballen amb freqüència i amb normalitat.
Doncs Sergi, moltíssimes gràcies des d'aquí a la Randa Mar per donar veu en aquest projecte, el pla de restauració dels hàbitats marins que engega, té aquests horitzons i aquests tres medis que hem parlat, els dels rodòfits, els de les fanerògames, els de les comunitats d'algues més superficials, i em penso que no me'n deixo caps, Sergi.
El
coralígen. Doncs moltíssimes gràcies per estar-hi i explicar-ho tot plegat.
Molt bé, moltes gràcies a vosaltres.
Falten pocs dies per Sant Pere. Vilanova es prepara per a un dels actes més emotius i tradicionals, la processó marinera en honor al sant patró dels pescadors i gent de mar, Carla.
Sí, enguany la imatge del sant la traslladarà la barca Domingo, que sortirà a mar acompanyada d'altres embarcacions, tal i com marca la tradició d'aquestes festes. Ara, l'Ajuntament de Vilanova, abans de la tradicional processó, els ha fet un reconeixement al Saló de Plens de l'Ajuntament, on han destacat el relleu generacional dins de la família Bardí, propietaris de la Domingo, i se'ls ha fet entrega d'una litografia com a regal institucional. Parla Eva Bolaño, regidora de Cultura a Vilanova.
Felicitar la família Bardí doncs, per tenir l'honor de portar, ser els portants de la imatge de Sant Pere. I també dir a la família Bardí que aquest any és un any molt important per a vosaltres, el 2026, perquè a banda de ser els portants, us van atorgar el Premi Roig Toqués, que això també és molt important i us reconeix. Sou una nissaga de 5 generacions i des de l'Ajuntament de Vilanova també volem donar les gràcies al Roger perquè ets el relleu de la teva família i això no acostuma a passar i el primer sector ho necessita.
Com explica la regidora, la família Bardí no només és la portadora del sant d'enguany, sinó que aquest reconeixement s'assuma al de fa unes setmanes quan van rebre el Premi Roig Toqués a la trajectòria familiar. La família Bardí és una d'aquestes famílies de tradició marinera que formen part indestriable del llegat pescador d'aquí del port de Vilanova. Els seus orígens al municipi es remunten a mitjan del segle XIX quan Domingo Bardí González s'estableix al passeig marítim. L'any 1892, Domingo Bardí compra un petit gusi de rem de 3 metres amb el nom de Cayo i més endavant comença a pescar amb el llagut Domingo, embarcació de vela i rem de 10 metres al Tresmall i al Sardinal. El seu fill, en Quiquet, neix el 1886 i dona el renom de barri a la família, de Cal Quiquet, amb el que es coneixeran a partir d'aleshores. Ja de jove segueix els passos del seu pare al Tresmall i al Sardinal amb embarcacions com l'Antònia, la Catalunya, la Salvador i la Rosalia. I amb els anys i l'arribada dels nous temps s'endinsa en la pesca d'encerclament i la llum. El 1935 es fa construir la primera Domingo, una barca d'11 metres i motor de 40 cavalls que portarà el nom del seu pare, però també el del seu fill, que va créixer pràcticament a bord d'aquest vaixell i que amb els anys va acabar heretant l'ofici de les xarxes i casant-se amb la Mercè, que donaria nom a la nova barca de la família. D'aquesta unió en neixen tres fills, entre ells en Domènec Bardí, un home profundament estimat dins del món mariner i a la història contemporània del barri de mar. Una representació claríssima del coneixement transmès de pares a fills i de l'amor per un ofici dur, però viscut sempre amb molt orgull. Juntament amb el seu germà Albert, naveguen durant fins a estrenar la nova i actual Domingo, una moderna barca de llum de 24 metres i mig construïda l'any 2005. A bord d'aquesta embarcació prenen l'herència familiar l'Arnau i el Roger Bardí, fills d'en Domènec. És precisament en Roger qui exerceix actualment de patró i qui ha rebut amb emoció aquest reconeixement.
fa molta il·lusió aquest reconeixement, és un esforç però que un sacrifici portar Sant Pere perquè és una responsabilitat, però bueno, sempre ha sigut dins de la nostra família un honor intentar col·laborar amb Vilanova i amb la festa de Sant Pere. I res més, aquí molt content que hagi vingut tothom i res més.
L'acte també va comptar amb l'agraïment de la confraria de pescadors a la família per col·laborar sempre amb les festes i activitats marineres. Cal tenir en compte que no és la primera vegada que aquesta barca du la imatge del sant, però sí que és aquest el primer any en què poden rebre'n el reconeixement. Així ho explica Jaume Carnicer, patró major de la confraria de Vilanova.
Avui és un dia especial, sobretot per ells, no? El lloc més emblemàtic segurament doncs, de Vilanova, aquí el Saló de Plens, poder otorgar doncs, la Matopa per, com a portants de Sant Pere, que no és la primera vegada, ja ho hem fet, però em sembla que és la primera vegada que rebreu el guardó, perquè això no fa tants anys doncs, que es fa, i doncs, serà una manera doncs, de que es pugui visualitzar que sempre heu col·laborat en totes les festes, en totes les activitats que s'han fet, sobretot doncs, al barri de Mar i dintre dels actes de la cofradia i per les festes de Sant Pere, i no res, agrair-vos aquesta dedicació, com explicava la regidora, aquest any important, primer el Roig Toqués, ara doncs rebre aquest guardó, res, per la cofradia és un orgull i també entendre l'orgull que suposa per vosaltres ser els portants de Sant Pere. Per altra banda, la responsabilitat que això porta, sobretot el que porta la barca, Roger, ja sap el que és portar la barca quan doncs hi ha tanta activitat a bord, amb tanta gent i un dia tan emblemàtic, però res, disfrutar, gaudir de les festes i esperem doncs, que ho gaudiu moltíssim.
La processó de Sant Pere se celebrarà aquest diumenge 28 de juny. A partir de 6:45 de la tarda començarà la baixada del Sant des de l'església a la plaça de la Immaculada Concepció, acompanyada per la banda de música Mestre Montserrat fins a la plaça de les Xarxaires. Des d'aquí, el seguici es traslladarà fins al moll pesquer de la Llotja per traslladar a Sant Pere fins a la Domingo, que salparà escortada per la resta de barques empavesades, fins la tornada a port per la benedicció de les barques i llavors sí començar el cercavila de valls i entremesos pel barri de Bajamar. Parla Juan Luis Ruiz, alcalde de Vilanova i la Geltrú.
I poca cosa a afegir, perquè jo crec que ja està tot dit, no? La veritat és que, bé, comencem ja, no? D'aquí poc ja de ple, doncs, amb aquesta 60ena doncs, d'activitats, que omplen les festes de Sant Pere. Felicitats, perquè és evident, no?, que deu ser doncs, un motiu d'orgull, no?, de poder tornar a portar, no?, doncs, la barca de Sant Pere, doncs, en aquest dia tan especial, perquè la veritat és que és jo crec que és la imatge més icònica de les festes de Sant Pere, no?, quan surten totes les barques engalanades, amb la imatge, no?, i tot el seguici de barques, jo crec que és la imatge que identifica més doncs, aquestes festes. No? Gràcies a tots els que feu possible doncs, les festes de Sant Pere, a la comissió de festes, a totes les entitats, associacions també del barri que hi participen, a la confraria de pescadors, com sempre, tot el nostre caliu i tot el nostre suport en aquests moments complicats que esteu vivint des del sector primari i res més, escolta, a gaudir ja d'aquesta festa i molt bones festes de Sant Pere i visca Vilanova i la Geltrú.
Te vas y ya no queda tiempo para más. Apenas has llegado a aterrizar y ya vas a remontar el vuelo. Adiós, te quiero y te deseo lo mejor. Decía tu mensaje y no caló. Pusiste el contador a cero. Y sí, se sabía pero no lo vi venir. Dejaste un agujero por aquí. Lo buscas desde el cielo pero yo aún no he comprendido que no, no vas a dar la vuelta al avión. Sabes que no voy a pedírtelo, supongo que será lo mejor. Va a ser una semana que estoy en bucle con la misma canción y nunca te he sabido decir que no, que es un montón. No logro sostener tu mirada. nos dejamos arrastrar. Cortamos la red de seguridad. He oído que soñar es gratis. Y sí, será que me he cansado de medir. Ya sabes lo que no puedo decir. Lo piensas desde el cielo mientras yo aún no he comprendido que no. No vas a dar la vuelta al avión. Y sabes que no voy a pedírtelo. Supongo que será lo mejor. Va a ser una semana que estoy en bucle con la misma canción.
Així arribem al final d'aquesta primera hora de Arran de Mar. Nosaltres ara farem una petita pausa de res, 5 minutets, i tornarem aquí fins les 6 de la tarda. No marxeu.
Arran de Mar. L'espai radiofònic més marítim de Catalunya.
S'assembla cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Lo sé.
xarxa.
Bona tarda, són les 5 notícies. Esquerra reclama al govern que aquest estiu obri les dutxes de les platges. Com ja és habitual, el municipi enguany només ha habilitat el rei.